forme part de l'estrofa, era? O el, no?
Sí, sí, ara la...
La toneta de la cançó m'ha paregut molt, molt entretinguda i molt original, la
bueno,
veritat,
final,
enhorabona.
Sí, sí, al final el que estem és contant aquestes històries que passen al poble, que per això està a la ràdio, per contar aquestes històries que passen hacia el poble, com per exemple el que el batall de la campana quasi se carrega un consejal.
Sí, sí, ho he sentit. Sí, sí, bueno, però estem així per a contar-ho. No, no mos ha tocat la loteria, que pensàvem que també tindríem aquest miracle, potser, però jo crec que en estar vius i feliços i tranquils,
bueno,
ja tenim prou miracle.
El que sempre diem després de que,
no ens toque, no?
De que ens toque traure els diners del bolsillo, claro.
Bueno, jo he de dir que a mi m'ha tocat la devolució.
Tot, veus?
O sigui, tot el que me vas gastar no torna.
Ho has recuperat.
Jo crec que ja està bé.
T'has quedat a la pau, no?
M'he quedat a la pau.
Tenim un arbre en les boles més grans del món, perquè vaya les boles que té este arbre nostre, eh?
Que a Vila Real sempre hem de destacar, fins i tot si és per les boles de l'arbre. Són boniques, sí, està molt ben decorat.
Hem de destacar que hem de comprar les tendes i al mercat de Vila Real i així de fer el bé a la nostra gent.
A més va molt bé, perquè jo este matí, per qüestions personals, m'ha tocat anar a Castelló i la carretera està malament, així que bon incentiu quedar-se a casa i comprar a casa, encara que siga regals de la gent així una miqueta desorganitzada, com jo, que compra a l'última hora, doncs mira, ho tenim a peu de carrera, al costat de casa, i a més es queda, l'economia es queda així, no? I no gastem combustibles fòssils, ni anem a llocs així que estan... saludem els veïns, jo crec que és molt agradable comprar així.
Tenim el pessebre a l'Ajuntament, però clar, s'han carregat un parell d'ovelles, s'han emportat un borrego, l'altre l'han desgraciat també, això també és així en el nostre, en la nostra Nadala, eh?
Sí, malauradament l'incivisme sempre és present i sempre parlem de l'educació, que necessitem aprofundir i invertir en ella, no al revés, no desinvertir, no llevar inversions, sinó invertir més per a aquestes coses no es puguen produir, no ja perquè les càmeres estiguen vigilant, sinó perquè la gent no pensa en fer aquestes barbaritats.
El que nosaltres diguem és que sapiguen que el que vol fer mal estos Nadals té que saber que l'espíritu d'estos dies no està en lo material, sinó l'amor entre les persones de bona voluntat. Nosaltres fem aquesta reflexió també, eh?
Sí, de fet és un programa que tinc pendent, que em vaig organitzar unes quantes idees sobre l'amor, però bé, vull, si vols, te donar unes pinzelladetes. L'amor en Nadal.
Ding-dong, l'Ajuntament ja té pressupostos perquè l'alcalde i Maria enguany s'han casat.
Sí, casar-se, no sé si és la paraula. Bueno, també n'hi ha bromes perquè també està Xus, no? Aleshores, Jesús, Maria i Jesuset. Tenim ahir els tres.
El que passa és que ens seguissin recordant els empastres.
Josep, que és l'alcalde, Maria,
i
Jesús, que és Xus. Espere que no sàpia mal la broma, però és que és el que s'ha comentat.
Els pressupostos, han estat parlant d'aixòs pressupostos, però s'ha recordat lo dels empastres, allò sempre passa. I després també s'ha recordat que han deixat a soletes al PP, a Vox i al no escrit, regidor.
No, tots formen part de la corporació en tots els sentits i crec que especialment nosaltres hem de ser sensibles a això, que formen part també de la ciutat i de l'ideari de la ciutat, de molts dels nostres veïns, i no estan a soletes, més en Nadal, estem tots acompanyats, i més enllà de les diferències ideològiques, que són naturals i normals, fins i tot en una taula de Nadal, el que tenim, doncs, és que són persones, i jo es desitja a tots per igual que passen unes bones festes, tinguen la ideologia que tinguen, més faltaria.
I que tinguem tots xalús, perquè l'any que ve tornem a escoltar tots junts esta Nadala. Ding dong, ding dong, ya es Nadal, son días de disfrutar. Ding dong, dong, ding dong, escolta lo que vol dir de Radio Vila Ría, Vila Ría. Segur que t'agrada recordar que ha passat aquest any. Ding dong, ding dong, tenim a Vila Ría. Un arbre que té les boles més grans que el sol. Diuen que són les més grans del món. La plaça per la nit s'il·lumina, resplendeix i brilla. Tots miren sorpresos les boles, quina meravella. Ding dong, ding dong, ja és Nadal a Vila Ría. Ding dong, ding dong, ah.
si s'obre el ventall del nostre campanar. Ding-dong, ding-dong, ja és Nadal. Ding-dong, ding-dong, que si s'acarrega un consatxal, ja és Nadal. I estem tots agermanats, els dolços i els terrons mai han de faltar. Compte les tendes i el mercat de Vilarrià, i veuràs a quanta gent el bé faràs. Ding-dong, ding-dong, tenim a Vilarrià un arbre que té les boles més grans que el sol, diuen que són les més grans del món. La plaça per la nit s'il·lumina, resplendeix i brilla, tots miren sorpresos les boles, quina meravella. Ding-dong, ding-dong, ja és Nadal a Vilarrià. Ding-dong, ding-dong, ah, si s'obre el ventall del nostre campanar. Ding-dong, ding-dong, ja tenim el passant a l'Ajuntament. S'han carregat a quatre ovelles i els han desgraciat. Que sàpiguen el qui vol fer mal, estos Nadals té que saber que l'espírit d'estos dies no està en lo material, sinó en l'amor entre les persones de bona voluntat. Ding-dong, ding-dong, ja és Nadal a Vilarrià. Ding-dong, ding-dong, ah, si s'obre el ventall del nostre campanar. Ding-dong, ding-dong, de l'Ajuntament ja tenen pressupostos perquè l'alcalde i Maria Juan s'han casat. Els regidors de tota l'oposició municipal se llencen els trastos, però molt d'acord. De totes maneres, hi ha torró per compartir. És que no poden evitar que estan Nadal, els empastres tenen que recordar. Ding-dong, ding-dong, ja és Nadal a Vilarrià. Ding-dong, ding-dong, ah, si s'obre el ventall del nostre campanar. Ding-dong, ding-dong, de l'Ajuntament amb regidors del PP, pots i el nostre. S'han quedat tots sols a l'oposició perquè la faixa els ha abandonat. El Nadal és temps de germanor i de perdonar, però els polítics hasta l'últim dia han de fer-se notar. Menjar un terron si polvoràs, que és lo que toca aquests dies, que són dies de disfrutar de la família i de menjota és. Ding-dong, ding-dong, ja és Nadal a Vilarrià. Ding-dong, ding-dong, ja. Si s'obre el ventall del nostre campanar. En el futbol del Villarreal estos dies no estan pa festa, però prompte vindran els gols i les victòries i tornar a la festa. Tenim que fer entre tots que el groc brilla al camp com la llum del Nadal brilla per Vilarrià. Ding-dong, ding-dong, des de Ràdio Vilarrià volem desitjar-vos a tots vosaltres que passeu un bon no Nadal i que l'any que l'estiguin tots junts on podràs escoltar històries com esta nadenca que no oblidaràs. Ding-dong, ding-dong.
Santi, parlàvem fa un moment d'aquesta fraternitat, d'aquest amor que hem de tindre. Teníem previst un programa sobre aquest sentiment de Nadals, el que passa és que entre unes coses i altres se'ns va el temps, tat.
Sí, la veritat que te vaig dir que volia fer un programa aprofundint pel significat de l'amor, no? Ho vam estar comentant i encara no s'ha produït, vull dir, tampoc vull, però sí que donar unes pinzellades, perquè el Nadal el tenim ja al damunt, pel que està llegint o pel que està reflexionant sobre el significat de l'amor. L'amor és moltíssimes coses i es defineix de moltes maneres, que això és el que a mi em captivava una miqueta quan comences a fer una miqueta de recerca sobre què és l'amor, no? En grec la paraula amor és charis, que ve de charis, carisma ve d'ahí, de la paraula amor, d'ahí ve la paraula caritat. Uh-huh. I la caritat i l'amor són el mateix però tenen connotacions diferents, no? Perquè fem caritat amb algú que no coneixem, però normalment l'amor el fem amb algú que coneixem molt, no? Uh-huh. També n'hi ha aquesta part sexual, aquesta part més íntima de l'amor. En la part una miqueta més mística, teològica, de la paraula charis, charistos, me recorde molt perquè és una paraula grega i quan estudiava grec recorde que era una de les declinacions que te n'havies d'aprendre de memòria, la de charis, charistos, això el nominatiu i el genitiu. I charis o charis fa referència a la gràcia, amb el regal, allò que ens regalen, no? Tenim a l'ermita una Mare de Déu de Gràcia que precisament fa al·lusió al que significa que tot allò que tenim és un regal. La vida, Home, precisament per la cançó que heu posat, no? Estar vius és un autèntic regal, tindre salut, tot allò que sempre diem, no? Quan no ens toca la loteria, no? Que tenim salut, que tenim família. Després també en la nostra cultura, en les comunitats dels primers cristians, l'amor era àgape, que és una paraula que em sembla també molt bonica, perquè àgape significa precisament estar asseguts a la mateixa taula compartint els aliments. En la tradició cristiana es compartís el pa i el vi, però sempre els teòlegs ens diuen que realment quan es reunien els primers cristians compartien moltes més coses, no? I d'alguna manera asseure'ns a la taula amb la nostra família, més enllà de les ridiculitzacions de que se fan en la tele i moltes vegades en alguns mitjans sobre el cunyau i coses així, seure's a la taula és un acte d'amor també, perquè el que ens estem mostrant és que n'hi ha algun motiu per a poder seure a la mateixa taula, més enllà de les diferències, com sempre dic, que jo recomano que n'hi ha maneres d'intentar apartar-les, no? N'hi ha molts temes de què parlar, encara que siga del mateix menjar, no?, que estàs consumint, per a intentar que aquest àgape siga una realitat. També l'amor humà llegia Sant Agustí, Sant Tomàs d'Aquino, tots els teòlegs, l'amor humà evidentment ha de ser imperfecte. És a dir, si fora perfecte no seria amor humà, seria amor diví, que també és un tipus d'amor, no? Sempre quan anem a catecisme es feien cantar aquella cançó de Déu és amor, i moltes vegades he pensat què significa això, no? Què significa que Déu és amor? L'amor està en el cosmos, l'amor... Què és el que genera que, malgrat tot, malgrat aquesta imperfecció, la societat pugui anar funcionant, més o menys, al llarg dels segles? Doncs probablement, diuen molts filòsofs, teòlegs, és per això, per l'amor. Perquè l'amor, encara que de forma imperfecta, està present, no? Hi ha una de les coses que cridava l'atenció, no? Que diuen que l'amor és etern, l'amor dura per sempre. Evidentment, l'amor humà no dura per sempre. No vull posar-me en plan purità, però avui en dia els matrimonis doncs duren el que duren i, sí. I gràcies, no? I d'alguna manera, doncs, com dones gràcies per la vida d'algú quan se'n va, doncs dones gràcies per el temps de relació que has tingut, suposa, en el moment que es trenca, bé siga un viatge o bé siga un matrimoni amb tot el que comporta, no? Però totes aquestes paraules, no? La paraula amor mateixa, en valencià també diem estimar. Estimar també té a veure amb allò que veus pels ulls. Recordé una exposició precisament de l'abat de Poblet que es deia Estimart amb T, no? Perquè era l'art d'estimar. L'art d'estimar, tot en una mateixa obra, una obra pictòrica molt, molt interessant. I ara, al Nadal, doncs, jo crec que d'alguna manera tot això convertís, no? Convertís l'amor àgape, convertís l'amor diví també, si volem, els que són més espirituals o religiosos, i els que no també, no? A la seva manera. Per què no? L'amor diví, la idealització de l'amor, del que és l'amor en les nostres idees, i l'amor també que tenim cap a la nostra parella, a les persones més íntimes, en la família en general, no? Que encara que siga de manera imperfecta, doncs ha d'estar ahí present per a que les coses puguen funcionar. Quan no hi ha amor, jo penso de vegades en les parelles trencades, no? Encara que siga una parella trencada, quan és una parella que té una certa civilitat de fer les coses bé, pel bé dels fills i tot això, ahí n'hi ha amor també, no? Perquè n'hi ha amor per aquí, pels fills, al cap i a la fi, i pot ser també respecte amb l'altra persona, encara que ja no estigues amb ella, això també és amor, no? Aleshores, en un moment com este, no ho sé, te ho vaig dir, que pensava que era interessant aquestes reflexions que jo em faig, si em deixaves compartir-les amb la gent, però un dia aprofundirem molt més. Perquè
sí, perquè està un poc tragiversat, és dir, l'amor està molt, molt relacionat amb la passió que té un home i una dona quan se troba i se reconeix, i, sin embargo, l'amor entre una parella que ha deixat de tindre aquesta passió, l'amor té que seguir, té que continuar, està ahí. A més, diuen que l'amor maneja muntanyes, i és cert. No hi ha res que puga davant de l'amor. En valencià, jo recorde, per la gent quan venia, jo quan era xicoteta va vindre molta gent, va venir a veure una gran quantitat de gent que se va traslladar d'Andalusia, es va vindre a viure així, i la paraula te vulc no l'entenien massa bé, perquè diuen és que te cuece, no? No te cases con alguien porque no te querrá, te cocerá, no? Te vulc.
Sí, de fet, l'amor també és despreniment, no? De fet, moltes de les ordres, dels ordres que anomenem mendicants, franciscans, dominics, doncs basaven la seva experiència de l'amor en el despreniment, el no tindre res propi, perquè així no tens res per què patir. I moltes vegades ho penso i és veritat, no? Perquè
sí.
En aquesta vida tan material, tan sumament materialista que tenim, que és una reflexió que també se'ns fa, però jo crec que encertadament, no? Moltes vegades del Nadal, en els seus orígens, en un xiquet, en un pessebre humil, senzill, i el que moltes vegades es convertís, no?, en l'absoluta opulència, materialisme, comprar sense parar, no? Que no dic que no s'hagi de comprar, entre altres coses, jo perquè tinc una miqueta més de temps, per sort, perquè tinc uns dies de vacances, aleshores comprar també és necessari, no? Però que no siga això el cor,
el fi,
la finalitat. Sí.
Ara sí, regidor de normalització lingüística, se renova la màgia del Nadal amb cartes inclusives. Cartes inclusives en quin sentit?
Inclusiu vol dir moltes coses, no només el llenguatge, que moltes vegades també doncs es confon, no? Si posem femení, masculí o neutre, les formes que siguen, sinó que inclusiu també és les persones que no poden accedir a peu a un lloc, les persones que no poden llegir com la resta, les persones que quan llegeixen no ho entenen igual que la resta. Aleshores, inclusiu sobretot és en aquest sentit, eh? El centre educatiu La Panderola doncs es ha fet aquestes aportacions pel tipus d'alumnat amb què moltes vegades treballen, però no només este centre, el tipus d'alumnat amb què treballa La Panderola és un tipus d'alumnat que avui en dia, feliçment, també està en molts altres tipus de centres, feliçment dic perquè és una manera d'integrar-lo, almenys esta és la línia, la manera d'entendre l'educació d'avui en dia. I hi ha una cosa fonamental, que és la lectoescriptura, així ho anomenem sempre els professors de llengua,
sí,
que a poc s'està perdent, entre altres coses, per les pantalletes de maleïdes que sempre comentem, no? I hi ha cada vegada més recomanacions, que fins a pràcticament els 18 anys ja cada vegada es va eixamplant, i cada vegada es va eixamplant la recomanació que es fa i aminorant la realitat, no? És a dir, que cada vegada tenen mòbils més joves, més menuts, i cada vegada els experts diuen que haurien de tardar més. Eixa experiència de asseure's amb el xiquet, agafar un llapis, un boli, i escriure-li la carta als Reis, que és una experiència que tots els anys comentarem, no? Tant quan tots els regidors de normalització que han tractat això i que ho han treballat amb associacions magnífiques com poden ser els antonians, no?, que han sigut protagonistes en esta carta, en el anomenat segon dia de Nadal o el dia del missatge reial. El missatger ha de dur un missatge, no?, i tradicionalment doncs aquest missatge es porta en una carta escrita, que és un costum que avui en dia cada vegada s'està perdent més, no? Aleshores, a través de, diguem-ne, de les escoles, de la col·laboració que tenim en les escoles, doncs la regidoria de normalització lingüística doncs intenta atendre totes les formes d'entendre l'escriptura avui en dia també. Així que, entre altres coses, aquestes cartes que ha distribuït enguany la regidoria de normalització lingüística també tenen un web, que és javenenelreis.com. Així com s'escriu en valencià, no? Amb J, JAVENENELSREIS.com. I ahí, en aquesta pàgina, doncs, les famílies tindran moltíssims materials de tota classe, de tota mena. Entre altres coses, contes. L'altre dia vam anar a la presentació de contes en valencià, que és un treball magnífic, que va explicar la seva autora, i que estava preocupada també per l'accés, la pràctica, la realitat del valencià avui en dia, no? I ella comentava que moltes vegades ens falten materials per a poder amb els xiquets contar contes, que és una experiència que ningú se l'hauria de passar. Jo crec que per a tindre el carnet de pare hauria de ser directament obligatòria, no? I aleshores, a través d'esta pàgina, doncs, tenen comptes doncs, que es poden ajudar una miqueta a trobar materials, i materials també relacionats amb el Nadal. Els pictogrames, evidentment, en segons quines edats, ja no amb xiquets que tinguin una manera de llegir diferent a la de la resta, sinó amb els xiquets més menuts que estan aprenent, els pictogrames es poden ajudar a entendre què significa el que estan fent en la Carta als Reis. I jo puc dir, perquè jo tinc dos xiquetes de diferents edats, una que ja sap escriure i llegir més o menys, i l'altra que no sap. Aleshores, estos pictogrames també ajuden a integrar, fins i tot dins de la família, i a integrar dins de les escoles, per descomptat, no? Aleshores, doncs, el que hem trobat, no, és una tradició que ve tots els anys, no és nova, però el que sí que pot ser bé nou és la manera de presentar-lo cada any. I aleshores trobem que s'ha d'avançar en aquest sentit, en el sentit de la integració, que, com he dit, no és només el llenguatge, sinó moltes més coses, no?
Clar, quan parlem de cartes inclusives, volíem saber ben bé a què se referien, perquè, clar, allò de... Clar. No només que s'escriguen en valencià, no és així.
Hi ha algunes cartes que s'han fet en majúscules, també.
Estàs a la 92.
Segons ens expliquen també els professors, per algun tipus d'alumnat és interessant que estiguen així, perquè els costa menys la lectoescriptura en un tipus de lletra única. I bé, i també jo com a professor, doncs, he tingut moltes d'aquestes experiències, i ho confirmo i ho comprenc, perquè és la realitat que n'hi ha en la integració en les aules, moltes vegades.
I per el que fa a l'arxiu, que parlàvem en l'última entrevista que teníem així en la ràdio, de tindre un arxiu ben documentat, que no se'ns perga res, quins avanços estan fent en aquest sentit?
L'arxiu és un repte ara mateix, perquè és un arxiu que, per una banda, ha de tindre o ha de conservar els manuscrits més antics que disposem. Conservar-los tampoc és una cosa fàcil. A la gent que... I l'arxiu sempre està obert a les escoles, per cert, a explicar-los què és el que es fa ahir, quin és el treball. No només és conservar els pergamins, doncs, per exemple, en aquestes bombones de CO2 que tenim, perquè evidentment un incendi ho destruiria tot, i n'hi ha, diguem-ne, tot un sistema per evitar que això puga passar, sinó que també tenim un arxiu més actual. Moltes vegades jo crec que la imatge dels arxivers que té molta gent és d'un senyor rodejat de papers, que es passa el dia tancat entre aquests papers i mirant coses antigues, però és molt més que això. Vull dir, és com el que l'altre dia comentava del carrer, que em deia, no, la gent quan s'alça no pensa en el nom d'un carrer i no el necessita per a menjar, no? Estos reduccionismes, que són sofismes, que són, diguem-ne, fal·làcies, realment, perquè a l'arxiu ens vegen que, per exemple, té algun tipus de problema o de afer per a investigar a nivell notarial.
Clar, però perquè... això és real, eh?
I això és real, saber... això ve totes les setmanes a l'arxiu.
Sí, sí.
Perquè ha heretat una casa, una claro. Casa que al llarg del temps, doncs, s'han perdut els papers i o s'han perdut algunes referències, i aleshores a on ha d'anar? Ha d'anar a l'arxiu. No necessites per a menjar, però, ostres, si has rebut en herència una casa i sa casa té un valor i s'ha de determinar quin valor té, com, per què i de quina manera, a on aniràs? Doncs l'Ajuntament de Vila-real té un servei que és l'arxiu. No necessites per a menjar? Home, literalment no. Vull dir, literalment vas al súper i compres el menjar, però pot ser per a menjar sí que el necessites, perquè al final, doncs, és un bé immoble que ha rebut de la teua família i que algú ha de conservar el què és, per què, de qui és, a qui pertany la propietat, on estan els llindars, moltíssims afers que formen part de la vida quotidiana. Com tot el que pensem que, encara que no siga immediat, sí que és necessari.
És que estem parlant de l'arxiu administratiu, és a dir, això és la tercera entrega dedicada al funcionament de l'arxiu municipal. perquè la tercera entrega, és a dir, això va per fases, regidor?
Sí, més o menys la idea era que d'ací fins al 20 de febrer anarem explicant a través dels diaris, els mitjans que col·laboren amb l'Ajuntament de Vila-real, en què consisteix aquest arxiu, què fa, quines feines desenvolupa, no? I aleshores doncs, és una manera, diguem-ne, de comunicar, de fer arribar a la gent aquest coneixement, no? Doncs si, per exemple, una persona presenta una llicència d'obra, en aquesta llicència d'obra moltes vegades ha d'anar a l'arxiu, que és on és, que conserva tot l'expedient d'aquesta llicència d'obra, tot i que no és el que utilitzen més els ciutadans, no? Sinó que moltes vegades, doncs, per exemple, finques rústiques, doncs un hort, que encara n'hi ha molta gent que té horts, no? Doncs, quina és la limitació d'aquest hort, on està situat fins i tot en algunes coses. Després també tinguem en compte que la generació de documentació administrativa ha anat creixent de manera imparable i abans amb poc d'espai era suficient, però avui en dia que feliçment tot està informatitzat, perquè si no ho estiguera seria inviable diguem-ne administrar tota la quantitat de paper, de document i emmagatzemar-los, doncs és una manera també avui en dia de que la gent conega que això, els expedients, les factures, tot el que genera un ciutadà ha d'estar en algun lloc registrat i ha d'estar en algun lloc arxivat i també custodiat, no? Perquè és informació, diguem-ne, privada dels ciutadans, que la llei d'avui en dia respecte a les dades privades i tot això doncs ha d'estar custodiada de manera correcta per a que no isca d'on ha d'eixir, no? Especialment la més nova. Aleshores, el que volem una miqueta ahir és això, fer conegut l'arxiu i el seu treball i el treball que desenvolupen els funcionaris per a tota la ciutat.
Són des del 69 fins al 2009 i hi ha 44.118 documents, és a dir, de llicències d'obra, d'informes tècnics i jurídics i la concessió també de llicències. Tot això és el que se pretén convertir-se a arxiu digital, o com va fer-se?
Sí, n'hi ha tota una part, tots uns anys, que des de que va començar la última digitalització massiva, doncs sí que és veritat que estan en paper, necessiten doncs una conservació per a que no es facin malbé, per a que no se'ns mengen els insectes i coses així. Este és un aspecte que hem de millorar encara, però bé, gràcies a la diguem-ne, a l'administració digital de l'arxiu, doncs trobo que estem en el camí que tot això es puga gestionar de la millor manera possible. És veritat que obres que tothom recordarà i que són importants en l'actualitat, com l'Hospital de la Plana, els col·legis públics, el mateix Estadi de la Ceràmica, l'Estadi de la Ceràmica, que també és molt curiós, perquè si algú vol fer història de l'Estadi de la Ceràmica, un dels llocs on pot anar precisament és a l'arxiu, perquè ahí estan els expedients antics, fins i tot de l'any 1970, si volem. Aleshores, és una manera també de conèixer el desenvolupament d'aquest lloc, que després és important, no? Perquè, per exemple, el club de futbol del Vila-real té un museu propi on s'ha de veure de les fonts, i les fonts en una ciutat són un arxiu que, si està gestionat com cal, no només és un lloc on acumular documents, com he dit al principi, en un senyor rodejat de papers, sinó que forma part de la mateixa personalitat del que és una ciutat, no? Ara ho hem vist amb el carrer que recuperarà el seu nom prompte, doncs una miqueta per a lluitar contra allò que diu i l'altre contesta i l'altre s'inventa, doncs el que tenim són documents. Agafem les actes, agafem els documents més antics que tenim al respecte d'aquest carrer o d'un altre carrer o d'una casa, i ahí és on està, diguem-ne, la documentació per a poder contrastar allò que ens diuen boca a orella o que algú s'ha inventat pel carrer. Per tant, és molt necessari també per a que la societat pugui conviure, perquè tenim un lloc on anar, una font, no? On comprovar que n'hi ha de cert en allò que ens diuen i que n'hi ha d'inventat. I això també és l'arxiu. I això també crea certa pau social, en aquest sentit.
En aquest cas, el que ens diu és que la tasca de l'arxiu consisteix en custodiar la documentació una vegada les oficines municipals han finalitzat la tramitació administrativa. És a dir, el que passa a l'arxiu són documents oficials.
Clar, perquè un expedient, per exemple, d'una llicència d'obra, diguem-ne que té moltes parts. Primer, entre quina data i quina data vas a fer aquestes obres, sobre quin lloc, si n'hi ha al seu voltant algun mur de caràcter històric, com podrien ser les antigues muralles, on en els seus llindars també s'ha obrat, doncs hi ha d'haver un informe, per exemple, del valor històric i de què no es tocarà i què es respetarà. I tot això doncs, forma part de l'expedient, però mentrestant se va fent l'obra o a partir de l'expedient es fa l'obra i quan l'obra ja està finalitzada, aleshores està tancat l'expedient. I l'expedient tancat és el que després custodia l'arxiu.
És més que res perquè la gent tinga clar que quan se decidís invertir una quantitat de diners en un lloc com l'arxiu, en un lloc com l'arxiu, no estem intentant... pensar, bueno, és que els arrels que tenim és algo que sentim dins del cor i que ens fa sentir bé, no, és que té una utilitat i aquesta utilitat tenem que entendre què és i per què se fa, per què s'inverteix aquesta quantitat de diners en això, perquè és que és el que ens fa tindre pau al nostre alrededor i les coses com toca, com per exemple el per què se li posa carrer la sequieta, perquè no se l'han inventat, és que és com se deia en aquell temps.
Sí.
I és veritat que passa una sèquia. El que passa és que s'ha tapat.
Exacte, sí, sí. I no només això, doncs, per exemple, en l'altra entrega que van fer de notícies sobre l'arxiu, doncs va vindre de responsables de comunicació i José Miguel Moliner li va ensenyar, per exemple, una d'aquestes cintes antigues de vídeo que anaven en un rotllo gran i que estaven conservades en una espècie de disc de metall, no? I ahir n'hi havia una missa de Sant Pasqual de l'any, crec que era 46, i jo crec que és interessantíssim, no? De vegades anar recuperant aquests fragments de les nostres àvies, besàvies, de com era la Vila Real d'aquell moment, perquè com dic, vull dir, i això jo sempre he insistit molt i he parlat molt amb Maria i amb l'alcalde sobre això. Hi ha una assignatura pendent dels pobles i de les ciutats que és estudiar i conèixer la seva història local. N'hi ha tot un temari per a l'ESO en el País Valencià, que és propi, és el temari propi que tenim ací, i és important que els estudiants coneguen la història del seu país, les guerres que hi ha hagut, o les paus, o com ha sigut la vida dels seus avantpassats, perquè això és un tret identitari del que som i cap a on anem, no? I al mateix temps, les ciutats com la nostra també han d'aprofundir en el que ha representat la ciutat en les últimes dècades o segles per entendre d'alguna manera on estem. A mi sempre em preocupa molt l'alumnat que tinc que conega la seva ciutat, perquè és que sempre ens sorprèn que quan anem a visitar, doncs, per exemple, l'altre dia vam anar a visitar l'arxiprestal i n'hi havia, doncs jo podria dir més d'un 50% que no havien entrat ahir mai en sa vida. En l'església arxiprestal, que és una església que està ahí des de la fundació de la ciutat, té 750 anys, alguns en comentaven, ai, és que jo no sóc religiós, jo no estic ficant-me en la confessió personal de cadascú, això és cultura i història, clar. I és un edifici que en els seus canvis al llarg dels 750 anys que té els mateixos que la ciutat, perquè celebra els mateixos anys, doncs ha anat variant en la seva fesomia, en la seva composició i en el seu significat per a la ciutat. El significat que ha tingut aquest edifici també ha anat canviant, però és important que la gent conega doncs, on estava la vila, on estaven els murs, que n'hi havia uns murs, no? Que n'hi havia unes portes, què significaven aquestes portes, per a què estaven, quina funció feien, perquè això forma part del nostre caràcter. La fira de Santa Caterina, què és? Una fira que donem regals, venem regals una vegada a l'any perquè no tenim res millor que fer. Doncs no, té tota una història de molts segles, no? I també de molts canvis i que representa allò que som. perquè si no el que acabem és com sent una espècie d'empresa de menjar ràpid, però en forma de ciutat, no? Que totes són iguals, són blocs de pisos que no tenen personalitat i que simplement serveixen per a dormir. Doncs evidentment, si algú, i crec que els polítics hem de reflexionar sobre això, si algú s'estima la seva ciutat, de veritat, estàvem parlant per un moment de l'amor, si se l'estima de veritat, ha de fer que es conega. Quan tu tens a una persona al teu costat en la qual decidixes compartir la vida, una de les coses fonamentals és conèixer-te mútuament, no? Doncs en la ciutat de la que vius, a la que li tens, suposa que estima, perquè és on desenvolupes la teua vida, on n'hi ha veïns que coneixes, que potser en un moment donat te poden ajudar, o tu els pots ajudar a ells, doncs és important que tinguem també este apreci, no? Esta estima per el que representa la nostra ciutat i la seva personalitat i la seva trajectòria. Doncs l'arxiu es dedica a això, en l'antiguitat i tal i com s'explica en esta última nota de premsa, en la modernitat.
Com quan recordàvem lo del cor de Jesús, no sabíem per què hi havia tants cors de Jesús en les portes, i això té una història darrere que ja vam explicar en el seu dia.
Mira, m'has recordat, ja que estem així, una miqueta de tertúlia, un projecte que tinc pendent, molt xulo, que alguna vegada t'ho he comentat, i va néixer precisament d'esta ràdio quan parlàvem del carlisme i el que havia representat per a la ciutat, de l'edifici dels carlins, i recordes que sempre em prepare moltíssimes pàgines i tot això, i vaig caure que una de les reflexions que feien els historiadors era que a Vila-real hi havia més cases que enlloc amb el cor de Jesús a la façana.
Sí.
I a partir d'ahir, això que no ho veus mai, em vaig posar a fixar-me en tots els cors de Jesús que n'hi havia a les façanes de Vila-real. I vaig trobar, he trobat moltíssims, i estic fent un treball numerant on estan. Són molt senzills, són un cor de Jesús xicotet. Vaig descobrir també que l'Ajuntament Antic, abans que l'enderrocaren, tenia un cor de Jesús en la façana,
sí,
i que precisament té relació, com ja vam explicar aquell dia, i la gent que puga buscar els podcasts, no? Busquen Ràdio Vila-real, carlisme, corteig, no és una cosa així, i els hi serà aquell programa que amb tota la bona voluntat van fer. I aleshores aquest cor de Jesús està relacionat en la seva història en el carlisme. I avui en dia, que ja ningú se'n recorda ni què era el carlisme, ni què consistia, ni d'on venia, doncs continuen tenint un barri que es diu Cor de Jesús i una confraria nombrosíssima, amb gent molt implicada, que també es diu Cor de Jesús. Aleshores, per entendre una miqueta què fa això, que passes per davant d'una casa i veus un Cor de Jesús ahí, i molta gent no sap ni què és el Cor de Jesús, no? I jo crec que és important conèixer a un mateix, no? Diuen que en l'entrada del temple de l'aerópago dels grecs ficava això: coneix-te a tu mateix. Doncs nosaltres ens hem de conèixer a nosaltres mateixos. Més enllà de la part econòmica, que és evident important, el que es deia l'altre dia, el menjar, no? També està la part identitària, que no se li ha de llevar la importància que té, perquè la té. També.
I parlant de la identitat i de les cartes inclusives, m'ha vingut ara al cap. Clar, com que d'ací, el dia 24 per la nit, hi ha molta gent que ve el Pare Noel.
Vila-real en això sempre ha sigut molt ferma.
Sí.
I a mi sempre m'ha agradat, perquè sí que és veritat que altres ciutats ja han caigut al Pare Noel, a la casa del no sé què, coses així, i que potser n'hi ha famílies de Vila-real que van, però Vila-real té aquest caràcter encara, a través dels responsables que normalment han sigut els antonians i els col·laboradors, però també l'Ajuntament. I jo crec que, encara que siga una miqueta romàntic, perquè sé que la realitat és que molts xiquets rebran els regals del Pare Noel, sí que aquesta resistència cultural crec que és interessant i és important i forma part del que som. Perquè les coses, incloent el Nadal, no té per què ser a tots els llocs igual.
Però, clar, tu, per exemple, si tens unes conviccions, però tens dos filles, i les teues filles li hauran dit, i ve el Pare Noel, i tu què els dius? I xa nit.
Jo crec que en esta ciutat el Pare Noel ja entén com som, i per això moltes famílies per el que opten és perquè el Pare Noel porta un regal xicotet, sempre li demanen això, que sigui un regal molt senzill, perquè no se senten malament si el del costat...
Clar, perquè no se senten malament el Pare Noel, no? Penses que no el volem, no?
però els regals de veritat a Vila-real es continuen portant els Reis i que siga així per molts anys, perquè jo crec que, com he dit, és una manera també d'entendre la vida de la nostra ciutat, que no és una americanització ni, una, ni convertir-nos en una espècie de, com he dit abans, gran superfície o botiga de menjar ràpid en forma de ciutat. Nosaltres hem de mantenir el nostre caràcter, que és precisament el que deia abans. És necessari això per a menjar? Doncs pot ser, no. Però jo crec que per a viure sí, perquè jo no m'entendria a mi mateix sense integrar tot això.
Per lo que parlem de la carta, lo que s'escriu se materialitza, és a dir, jo dic, bé, jo ja m'he fet fadrina, ja no escric carta de Reixos. Bé, jo seguís que escrivint la carta al rei.
I jo crec que és un molt bon exercici, perquè és un exercici d'il·lusió i és un exercici també didàctic, autodidàctic, allò que anomenem d'ensenyar-se a un mateix, i que s'està perdent. Tota la trajectòria que tenen les cartes, que porten entre nosaltres molts més segles que els mòbils i els ordinadors, d'agafar primer una ploma, després ja va aparèixer les plomes antigues de metall, abans eren les de pardal, després, en comptes de mullar en tinta, doncs ja van aparèixer els bolis. Tot això és una evolució, i també la part física, no? Perquè jo recorde els que ja tenim una edat, sembla una miqueta estrany dir això, que de menuts doncs rebíem una carta, una postal, i la tocaves, veies la imatge, no? I tot això s'està
perdent. I llegir-la era una il·lusió.
Exacte.
I també escriure...
I el temps que s'havien pres per a escriure-la...
Escriure, tindre llapis i goma és fabulós, eh? Jo ho dic perquè, a més, ajuda a memoritzar moltíssim.
Ajuda a moltíssimes coses, no a memoritzar. Està comprovadíssim que, entre altres coses, també ajuda a entendre. Ajuda a millorar la comprensió del món i l'abstracció. Vull dir, perquè jo no m'imagino algú que aprenga a llegir i a escriure correctament i a col·locar els punts on correspon, que ho faci exclusivament per l'ordinador. Jo moltes vegades als meus alumnes els exigís que certs treballs estiguen fets a mà. Els costa, però jo ho exigís, perquè com sé que moltes coses se les acaben copiant, que almenys encara que copies,
sí, sí,
que ho facis d'una manera el més plena possible.
Bé, primer el llapis i goma, i ja quan ja és l'escrit el que toca, ja el passes a boli.
Tot un exercici també, el de passar a net allò que has escrit en brut.
Sí.
Perquè això t'organitza les idees. I això també s'està perdent, no? Estos mapes mentals, que també n'hi ha programes per a fer-los, però al final nosaltres ens hem desenvolupat amb el tacte. El tacte sempre diuen que és el sentit més important de tots els que tenim. I amb les màquines el tacte es perd una miqueta, perquè és un tacte monòton. I aleshores, i també és un tacte, fer un treball amb un ordinador és multitasca. I nosaltres, el nostre llenguatge, una de les característiques que té és que és lineal. És a dir, primer va la, després casa, és bonica. Va una cosa darrere l'altra. No posem una damunt de l'altra, com sí que fem amb les màquines. Aleshores, recuperar la lectoescriptura, recuperar el boli, el llapis, la ploma i el paper és importantíssim. I a més estic segur que a ses majestats els agradarà molt, com als bons professors que estimulen la lectoescriptura, que els xiquets s'asseguen amb les seues mares i els seus pares i escriguen cadascun dels seus desitjos i regals. No només regals, també desitjos.
Desitjos.
Exacte. Que no siguin només coses materials. Clar. Jo sempre insistic a això en les meves filles. Heu de pensar també en desitjos, en coses bones per al món, per a la vostra família. No només regals materials.
Per cert, quin és el teu rei?
Baltasar. És una pregunta que se sol fer en este poble i que la gent sol respondre-la, no? Perquè els polítics de vegades, si els fas triar, et contestaran, no ho sé, depèn, no? Baltasar, jo de menut era Baltasar.
I les xiquetes, les teves filles, per exemple, han decidit seguir-te perquè tu l'has triat?
No, jo no els vaig a posar en això cap. De
fet, però elles s'hi posen canviant. El nom, no?
Sí, però van canviant.
Encara no estan definides.
Encara no estan definides. Suposo que és una qüestió de temps.
Sí,
són
però
menudes encara.
Jo crec que sí, en Vila-real n'hi ha molts forofos de Baltasar.
Sí.
Tu veus les cues i sí, sí, n'hi ha molts forofos. No sé, igual és aquesta percepció que jo he tingut.
Sí, sí.
Pues,
cantarem el Tirori.
Gràcies, regidor, per haver vingut, haver-nos parlat de la importància de l'arxiu i també d'aquestes cartes inclusives i de posar en valor la festivitat dels Reixos.
A vosaltres per convidar-me. I de nou, bon Nadal i bones festes.
Gràcies.
La nit de Nadal és nit.